PCRs als passatgers en origen i destinació. Tot això s'aprovarà previsiblement el 28 de setembre. Arribam així a les 6 i 4 minuts actualitzant notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Diria el meu amic i company Miquel Àngel Barrios, aquesta setmana hi ha hagut vertaders temazos relacionats amb la salut. S'ha xerrat i molt del suïcidi, però segurament no se'n xerra bastament quan els casos augmenten cada setmana. Sens dubte, l'inici d'escola és un altre d'aquests temazos. Mai n'havíem viscut un com aquest. Ni els nins, ni els pares, ni els mestres. N'aprenem junts. Confinament a barris de Palma, que és el reflex de que la salut, la bona salut, no és accessible per tots. I la famosa vacuna d'Oxford, que de moment s'ha aturat pels efectes secundaris. Temazos que escriuen la història i les històries de moltes persones. Comencem.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Comencem en directe i amb mascareta posada, Vitamina 3, avui el control tècnic. Ens veiem els ulls, perquè no tota la cara, en Víctor Hernández, i a l'estudi al meu costat, Miquel Àngel Barrios, bona hora.
Molt bona hora, malgrat la mascareta, mos veiem els ulls, com bé deies, i entenem que raïm, fins i tot.
Sí, jo sempre dic que el que m'haig són les arrugues, però
si
bé.
Si entenguessis, sí.
Sí. Vinga, avançant continguts, com us espero avui?
Començam amb un tema que a mi particularment m'apassiona, que és la nutrició, però lligat a la investigació que es fa a les Balears i el context de la Covid. Us contarem quins són els 10 nutrients que reforcen el nostre sistema immunitari i que ens poden ajudar a protegir-nos de la Covid. En xerrarem ara amb Sebastià Galmés, que és doctor en nutrigenòmica i nutrició personalitzada, i bioquímic, que ha publicat amb altres un article científic que abasta 10 països europeus, entre ells Espanya. La seva companya, investigadora i dietista nutricionista, Marta Alonso, ens explicarà a la pràctica què poden menjar perquè aquests nutrients s'adhereixin al nostre cos.
D'aquests nutrients que mos dirà exactament quins són els més importants, quins són aquests amb els que han de fer diana. La segona part del programa la dedicarem en els hàbits saludables, en els quals també hem d'estar sempre pendents, nins i grans.
Començarem per l'hàbit d'higiene, i aquí mirem sobretot els adolescents i preadolescents que tots canvien dolor corporal. La doctora Rosa Taverner, dermatòloga, ens en donarà les pautes.
I ja sabem, perquè també ho deim, que més hàbits són la son, descansar i berenar.
Sí, perquè molts escolars arriben a classe sense haver descansat ni berenat. No sabem si és la menjada més important del dia, però sí sabem que és molt important. En xerrarem amb el doctor Jaume Orfila Timoner, cap de secció de Medicina Interna de l'Hospital Son Espases.
Veurem també una iniciativa de Menorca que arriba a les escoles per fer educació per la salut relacionada amb les malalties infeccioses, també la Covid, un altre bon hàbit saludable.
I acabarem el programa xerrant d'un hàbit que jo crec que tot patim, que és el del mòbil, amb la pedagoga Aina Ogansolera.
Veurem com hem de fer una bona gestió del mòbil. I no mos oblidant del diari d'un estudiant de Medicina, cada setmana puntual a la seva cita Antonio José Navarro, així que ja entrem en matèria que mos esperen els nostres convidats.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Música. thousand faggots. So when I'm drunk, I dance like me dad. I've started to dress a bit like him. An early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, cause my life.
Hi ha relació entre la genètica, el que menjam i la susceptibilitat d'infectar-nos per la Covid-19?
A Vitamina 3, TAIMSI, a la investigació en salut.
Perquè aquesta és la investigació que ha fet o que està fent Sebastià Galmés del grup de Nutrigenòmica i Obesitat de la Universitat de les Illes Balears, integrada a l'IDISBA i en finançament de la xarxa pública FiberOBN. Benvingut a Vitamina 3, Sebastià.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Aquí estic amb en Miquel Àngel Barrios, que també te saluda.
Molt bones tardes i, per cert, molts anys.
Ah, moltes gràcies, Miquel Àngel.
Aquí, això ha estat trampa, Miquel Àngel.
Jo he vist globus per Twitter i he intuït que...
És vera, és vera.
Ho teníem preparat.
Sebastià, durant el confinament vas estar fent feina en aquesta investigació sobre la influència de la genètica, sistema immunitari i Covid, que ara ha publicat, a més, un article a la revista Nutrients, no? Ho deim bé?
Sí, és així. Durant el confinament, com que, en certa manera, se va durar un poc la investigació presencial en el laboratori, amb els meus caps de grup, Andreu Palau i Francisca Serra, ens varen dedicar a preparar aquesta investigació fent servir dades públiques, i és aquest article que, com bé diu, s'ha publicat aquesta setmana en Nutrients.
I d'on parteix aquesta investigació? I mentre xerram veurem fins a on ha arribat. De on parteixes?
Aquí el que se pretenia veure és que fins a cert punt se sap que hi ha aquest 10 micronutrients, que són vitamines i minerals, 6 vitamines i 4 minerals, que és l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, que es coneix com CEPSA, es cataloga com a indispensables per funcionament del sistema immunitari. Això era la nostra hipòtesi, de veure més els nivells d'ingesta per països, com se correlacionaven o com s'associaven amb incidència i mortalitat per coronavirus.
Espera, que en Miquel Àngel mos recorda quines són aquestes vitamines i aquests nutrients essencials.
La traducció, perquè està publicat en anglès, d'aquest article publicat a Nutrients, diu que l'estat òptim de nutrients específics es considera crucial per mantenir els components immunes dins de la seva activitat normal. En concret, parla de 6 vitamines, que són la D, A, C, folat, B6 i B12, i de 4 minerals, que són el zinc, el ferro, el coure i el seleni.
Partim d'aquests nutrients, no, Sebastià?
Sí.
I d'aquí, sí, això és el que vareu estar analitzant, a partir d'aquí.
Sí, vàrem analitzar l'ingesta per països, fent servir fonts de dades públiques. Vam veure que, per exemple, a Espanya hi ha un dèficit de vitamina D, de vitamina A, de folat, de zinc, i llavors, quan ho contraposam o intentam associar en els casos de coronavirus segons els països i la mortalitat per la malaltia que causa, la Covid-19, veiem que amb ells, per exemple, la vitamina D és important. Nivells més alts d'ingesta de vitamina D s'associen amb incidència més baixa. També passa el mateix en la vitamina C, en la B12 i en el ferro. I aquí particularment a Espanya veiem que la vitamina D és deficitari, o es consum és per davall de les recomanacions.
La D, S-A, el folat i el zinc. I totes aquests nutrients que està xerrant les necessitem per tenir un estat nutricional òptim. Què vol dir exactament tenir un estat nutricional òptim?
Un estat nutricional òptim vol dir que ens permeti o permeti al nostre organisme funcionar i evitar les malalties. I això és el que fa, per exemple, la vitamina D. Uns nivells normals d'ingesta de vitamina D, el recomanat, són els que permeten en els components del sistema immunitari podem defensar de qualsevol infecció, no només ja del coronavirus. El que passa és que amb el que deim d'estat òptim, això és una cosa molt particular, perquè una segona part de l'article el que xerram és que hi ha variants genètiques que fan que, encara que tots mengem exactament el mateix nivell de vitamina D, el nostre cos no en pot assimilar una quantitat diferent segons les característiques genètiques de cada un.
Però això no consisteix en suplementar-nos de vitamina D i prendre molt de sol per evitar la Covid, eh? És una cosa una mica més complexa, segons aquest article. Podríem parlar de quins són aquests trets genètics?
Sí, això és una mica complicat, però bàsicament estan proteïnes que s'encarreguen de transportar la vitamina D, per exemple, proteïnes que fan que tinguem una absorció menor de vitamina A, i així, amb la vitamina C i més o manco un poc el patró.
Igual que heu comparat aquests 10 països europeus i s'ingesta d'aquestes vitamines i minerals, podríem extrapolar aquest patró a les 17 comunitats autònomes i veure si es repeteix la incidència, una major incidència de Covid en cada una de les comunitats autònomes espanyoles?
Ja, probablement sí. Sí que se pugui fer i sí que sortin unes coses prescudes. Tot i que sempre hi ha diferències en les metodologies de quantificar l'ingesta d'aquest nutrient. Perquè, clar, això se basa bàsicament en els qüestionaris cara a cara de que va a sopar ahir, que va a cal berenar tu. Però sí, segurament sí, és el que me demanes.
Allà d'aquests països que ho he analitzat, veig aquí Espanya, Bèlgica, Itàlia, Regne Unit, Portugal, França, Països Baixos, Alemanya, Dinamarca i Finlàndia, hi ha algun país que estigui i diguis, mira, aquests són més forts, no? O aquests realment d'aquests 10 nutrients pràcticament, pues sí, tenen la quiniela per tenir un sistema immunitari més protegit.
Sí, realment, tot i que a vegades... hi ha un poc de tot. Finlàndia és un país que fa les coses més o manco bé, per exemple, tot i que els falten hores de llum, sí que procuren prendre el sol 10 minuts d'aquest de rigor que diuen, prenen suplements d'una manera controlada de vitamina D, i hi ha la paradoxa aquesta, la vitamina D, ara que dius la comparació amb països, que és que en els països allà on hi ha més sol, segurament per l'ús de les cremes solars, fa que no et facis la funció que hagi de fer en el metabolisme de la vitamina D. Tant com els protegim del sol, ens cremes, o ja no sortim en el sol. En canvi, els països escandinaus, com Finlàndia o Dinamarca, que també estan al nord, sí que això ho tenen més com una pauta d'estil de vida inculcada.
Sí, perquè m'ha creat l'atenció realment quan has dit la vitamina D, t'anava a dir, som país de sol, no? I realment m'ha cridat l'atenció. En el final d'aquests 10 nutrients heu arribat a una conclusió de que n'hi ha uns que són més importants que d'altres en totes aquestes combinacions de la genètica de Caixerram?
Sí, n'hi ha alguns que se veu una correlació clara i que, a més, com per exemple la vitamina C o la vitamina D, per exemple la vitamina C, l'àcid ascòrbic, que és la forma activa de la vitamina C, per dir-ho de qualque manera, s'administra intravenós a malalts amb coronavirus a segons quins països. Per tant, ja sabeu clar que donaria qualque cosa, perquè quasi estem xerrant de passar de nutrient a fàrmac. La vitamina D, veiem que surten notícies cada dia de si la suplementació pot evitar que te contagin de coronavirus. Per tant, tot això, els perro, els coronavirus... el mecanisme infectiu del coronavirus sempre dona uns quadres, o gairebé sempre, uns quadres allà on sabeu que és ferro, si és analítica, està alterat. Llavors, hi ha aquests nutrients que sabeu que tenen una clara interacció amb la malaltia.
Sí, sí. I en aquest moment volien donar la benvinguda a Vitamina 3 a Marta Alonso. Benvinguda a Vitamina 3, Marta.
Hola, buenas tardes.
Com estàs? Bones tardes. Jo deia companya d'en Sebastià perquè feis feina plegats, coneixeu bé, Marta, coneixes bé també aquest estudi, aquesta publicació d'en Sebastià. És nutricionista, fas feina alimentònica, que si teniu ganes de veure-ho, ja en salimentònica.com, que és, ella m'ho explicava com un spin-off, no?, de la universitat, per traslladar tot aquest coneixement, com ara mateix mos està contant en Sebastià, a aplicació pràctica, no? Perquè tenim tanta gent investigant, perquè tenim tanta gent estudiant, perquè serveix en el final, que moltes vegades mos ho demanam, i tot això perquè serveix. Idò, bueno, hi ha moltes aplicacions pràctiques i aquí ho veiem també en la feina que feis des de Alimentònica. Tot això que mos està explicant en Sebastià, Marta, per ser pràctics, com podríem incorporar fàcilment aquesta vitamina D, aquesta vitamina C, aquest ferro que ens pot protegir contra malalties com la Covid, perquè ens fa un sistema immunitari més fort, com les podem incorporar a la nostra alimentació fàcilment?
Pues, en primer lugar, yo diría que la base es una dieta equilibrada y variada. Uh-huh. Es decir, incorporar todos los alimentos diferentes que podamos. Porque es bastante curioso cuando un paciente llega a la consulta, por ejemplo, y le pones una lista de todos los, pues, por ejemplo, las verduras y hortalizas o todas las frutas posibles, etcétera, y le haces que marque pues cuáles son las que consume más habitualmente o, por ejemplo, en la última semana. Uh-huh. Y es sorprendente ver cuando realmente la variedad es muy poca. Es decir, uh-huh, a lo mejor toman solo dos o tres frutas, uh-huh, a lo mejor solo toman lechuga y otras tres o cuatro verduras, etcétera. Uh-huh. Y hay un sinfinidad de opciones que, uh-huh, no las estamos contemplando y no las estamos incorporando. Entonces, la clave para conseguir todas estas cantidades necesarias para tener un buen sistema inmune, y ya no sistema inmune, sino buen estado de salud en general, es hacerlo lo más variado posible. Uh-huh. ¿Vale? También es verdad que, por ejemplo, estos minerales de los que hablaba Sebastián y las vitaminas, pues las fuentes principales, por ejemplo, son las legumbres, uh-huh, que a lo mejor no las tomamos todas las veces por semana que deberíamos. Uh-huh. Por ejemplo, pues las lentejas, los garbanzos, etcétera. Esto es hierro, por ejemplo, de origen vegetal, que sí que es verdad que se absorbe en menor medida que si es hierro de origen animal. Uh-huh. Pero podemos solucionarlo, por ejemplo, un truco es echarle un chorrito de limón, por, uh-huh, ejemplo, a las lentejas, uh-huh, que esto tiene vitamina C y nos ayudaría a esta absorción de hierro vegetal. Uh-huh. Por ejemplo, sería un truco. Luego también están los frutos secos,
sí,
que bueno, no, ya cada vez los incorporamos más a la dieta, sí, sí, pero variarlos, por ejemplo, pistachos, anacardos y otros alimentos muy muy interesantes en esto que estamos hablando, en este contexto inmunitario, son las semillas. Mm. Por ejemplo, pues las semillas de lino, las pipas de girasol, etcétera. Uh-huh. Son una fuente muy muy interesante de estos minerales que, bueno, en este caso nos podrían ayudar y que no sé si están muy incorporadas actualmente.
Els padrins ja ho feien sense sabre, que fixaven el ferro, però de tota la vida se li ha posat una mica d'un raig de vinagre dins les llenties, o a que nostre, per exemple, ens obligaven a menjar taronja, uh-huh, o pinya, just després de menjar llenties, fora sabre, que facilitàvem aquesta absorció de ferro després de s'ingestar de llegum. M'agrada molt el que diu Marta Alonso, però jo crec que aquí ja s'ha preguntat obligada. Quina és la quantitat? Perquè menjar llegum no és atiborrar-nos a porquim i menjar fruits secs no és atiborrar-nos a festucs o pipes, no és així?
Claro, exactamente. Bueno, todo tienen, ¿no? A la gente, no, las nueces son muy buenas y de repente se toman...
medio kilo.
Pues claro, a ver, ¿no? O sea, son grasas saludables, por supuesto, pero todo al final es energía que estamos ingiriendo y que al final, pues si nos sobra, la vamos a ir acumulando. Uh-huh. Entonces, todo tiene sus raciones. Por ejemplo, esto, claro, habría que individualizar cada caso, ¿no? Pero para población general, pues un truco es lo que te quepa en un puño, por ejemplo, de frutos secos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces sería una buena ración, claro, dependiendo, ¿no?, del tamaño de la mano, pues uno tomará más o menos. Ese, uh-huh, sería una pauta, digamos,
sí, sí, sí,
un consejo. Y luego, pues las legumbres, sí, pues le recomendamos tomar dos o tres veces por semana.
Uh-huh.
Que no sé yo si aquí, por ejemplo, si ahora preguntamos, tomamos dos o tres veces, ¿no? Tomaríamos más carne, por ejemplo, quizá pescado, pero las legumbres están un poco olvidadas. Incluso tienen como esa mala fama de engordar, uh-huh, cuando para nada, sino es un combo de nutrientes fantástico. Uh-huh. Que deberíamos incorporar, pues como yo digo, más a menudo. Pero bueno, también tenemos los vegetales, por ejemplo, de hoja verde, uh-huh, como las espinacas, que son ricas en hierro también, aunque no lo parezca, o por ejemplo los cereales integrales, uh-huh, para el selenio, y también lo que hablaba, por ejemplo, Sebastián, de la vitamina D, que sí, el sol es la principal fuente, pero bueno, también lo podemos encontrar en pescado azul, por ejemplo, uh-huh, caballas, sardinas... etcètera.
En el final, hem d'aprendre a menjar. Sempre, o el millor per l'edat que tinc, però sempre pensaves en nutricionista o dietista si m'he de primar, no? Però en el final el que estem veient amb aquest programa de Vitamina 3 és que hem d'aprendre a menjar. I lo que a mi me veia que tinc un fill preadolescent és de ben petits, no? Sí. Que en el final pugui ser un hàbit familiar.
Correcto, esa es la educación nutricional que falta tanto en el sistema de salud pública de hoy en día, ¿no? Vamos avanzando, pero poquito, la verdad. Podríamos hacer más y ya te digo, es un pilar fundamental para que empecemos a comer, bueno, para dar ejemplo a los más pequeños y para que ellos mismos, pues aprendan a comer y a coger hábitos de vida saludable. Otro truco también, ya no es tanto qué debemos comer, sino qué es lo que no debemos comer. Que parece una tontería, pero si nos paramos a pensar, sí que tiene un mayor impacto del que pensamos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las reacciones más brutales que, por ejemplo, hace la infección de la COVID es una reacción inflamatoria brutal, que es que es espectacular. Entonces, si ya partimos de un estado inflamatorio basal, un poquito alto, pues claro, eso no es va a facilitar, digamos, a la enfermedad que se desarrolle, ¿no? Claro. Porque como digo, es inflamatoria 100%. Entonces, toda la alimentación, ya no solo estos minerales, sino toda en su conjunto, pues eso va a favorecer un estado óptimo o no, pues para que se desarrolle la COVID o otras enfermedades del estilo. Entonces también habría que cuidarlo en ese sentido, ya no qué es lo que no tenemos que comer, es decir, todos esos ultraprocesados que están ricos en grasas saturadas, en aceites vegetales refinados, harinas refinadas, sal, que hay una cantidad ingente de sal en estos productos, pues todo ello es lo que nos va a afectar, ya no solo a este estado inflamatorio, sino que claro, al consumir estos productos vamos a desplazar a todo esto que estamos hablando, de las legumbres, de las frutas, de los frutos secos, etcétera. Entonces, un buen enfoque sería: esto es lo que no tenemos que comer y esto es lo que sabemos. Entonces, una vez que ya sabes que esto no deberías, pues vas a irte a lo otro. Y a raíz de ahí ya, cuanto más variado y más colorines puedas meter en tu plato, pues ya mejor que mejor.
Mira, mos quedan també això amb los colorines del plato, que en el final vol dir que l'alimentació també és variada. Marta, moltíssimes gràcies. Per haver-nos explicat també tan bé totes aquestes conclusions de forma pràctica d'aquest estudi d'en Sebastià. Sebastià, aquest estudi continua? Aquest estudi ha de continuar a partir d'aquí?
Sí, aquest estudi, ara una vegada posat el cercle damunt aquestes vitamines i aquests minerals, i sabem que alguns a la millor poden ser més rellevants que els altres, anirem a treure punta, segurament, si les circumstàncies ho permeten. I veurem com avança, si podem ajudar un poquet.
I de posar en evidència científica el que deim tantes vegades a Vitamina 3, que una bona alimentació saludable, mediterrània, variada, com ara mos deien a Marta, reforça el nostre sistema immunitari i mos pot protegir contra malalties tan greus com la Covid. Moltíssimes gràcies a tots dos, Sebastià Galmés, també enhorabona per aquesta feina des del grup de Nutrigenòmica i Obesitat de la Universitat de les Illes Balears, des d'IRISBA i en finançament de CiberOBN. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de Medicina. Amb Antonio José Navarro.
Benvingut, Antonio José.
Hola, Araceli, què tal? Buenas tardes.
Molt bé, aquí estic amb en Miquel Àngel, també.
Molt bon dia, com estàs?
Muy bien, súper contento porque por fin acaba la cuarentena y soy negativo, así que vida nueva.
Perquè, oient, si no mos vareu escoltar, la setmana passada varen connectar i xerrar amb Antonio José des de casa seva a Múrcia perquè estava en quarantena, perquè està fent feina, perquè sabeu que és infermer, estudiant de 5 de medicina que ara començarà, i per estar a prop d'un positiu se va quedar en quarantena, però bé, dos negatius, fer bonda, com varem estar xerrant de la importància de fer bonda, i això és el que has fet. Que avui, Antonio José, xerrant de temes interessants, xerrant d'aquesta relació entre l'alimentació i la protecció contra la Covid. Xerrant dels nins, també, que acaben de començar l'escola. No sé...
Bueno, lo de los niños es un tema...
Temazo,
ara,
no?,
que deia jo.
Sí. Que destacaries tu d'aquest començament d'escola, que te cries atenció des del teu punt de vista com a
bueno,
estudiant?
Yo lo primero de todo es que intentemos mantener las mismas medidas de seguridad que mantenemos los adultos, aunque los niños sé que es verdad que a cierta edad es complicado, pero a veces no te creas, ¿eh? Nos sorprenden, ya hemos visto algunas reacciones en televisión estos últimos días que han sido bastante interesantes sobre los niños. Y, pero sí que es verdad que lo que yo destacaría, no solo con la COVID, sino en general con todas las enfermedades, es que un niño nunca se le debe tomar como un adulto pequeño. Ellos tienen sus propias patologías, tienen sus propias maneras de responder a una enfermedad, y la evidencia con la COVID es poca. Por tanto, no podemos hablar ni siquiera de supercontagiadores, ni de altas viremias, ni de nada, porque es que los estudios son básicamente escasos y de una calidad discutible. Por tanto, precaución, sobre todo siempre llevar las medidas, que en el cole intente respetarlo lo máximo posible, porque sé que es difícil que se le pueda decir a un niño no abrace a tu amigo que llevas sin ver desde febrero.
Imagínate, sí.
Pero bueno, intentaremos... Ellos son aplicados, si les explican las cosas las entienden más rápido que los adultos, seguro.
Sí, bueno, i ajudar també socialment a no culpabilitzar accions que són purament d'infants.
Para nada, además es que se está viendo que lo poco que está estudiado es que son asintomáticos, realmente no contagian casi nada. Sí que es verdad que en ciertos casos que son muy puntuales dan reacciones de cardiotropismo, es decir, el virus ataca al corazón y provoca arritmias, y que son bastante graves, pero son ínfimas, ¿no? No es un porcentaje que prácticamente es despreciable. No se han visto unos casos aislados, por tanto, la mayoría que tenemos que tener en cuenta es que los niños son asintomáticos, que los niños tienen que intentar respetar las normas, pero tampoco tenemos que ir detrás de ellos culpabilizándolos, porque ya te digo, hay muchos adultos que lo hacen peor que algunos niños.
Idò, confiem en la bona feina que aquests equips docents estan fent per preparar aquesta tornada a les aules.
Por supuesto. Los profesores son ahora mismo el punto clave. Yo lo incluiría ahora mismo de manera parcial y durante un tiempo como sanitarios también, porque... van a ser los primeros que van a estar a la vista de poder ver si hay algún niño sintomático, y tienen que estar súper en contacto con todo el equipo de...
Y fer cribatges també, fer cribatges.
Por supuesto. Y sobre todo también la responsabilidad de los padres, ¿no? De intentar no llevar niños sintomáticos al cole, intentar avisar, siempre una precaución, ¿no? Y ahora que se van a hacer unos horarios reglados, en que cada día va uno y va otro, yo creo que se va a poder controlar. Obviamente no es una situación... que desearíamos, ¿no?, para una vuelta al cole, pero bueno, hay que luchar contra esto como se puede, ¿no?
Bueno, i esperar fins que mos arribi aquesta vacuna, 200, quasi gairebé 200 en marxa en tot el món, i una miqueta de coitus interruptus amb aquesta parada d'Oxford. Per quin motiu s'atura una vacuna com aquesta?
Bueno, tenemos que entender que la vacuna es un fármaco como otro cualquiera, ¿no? Y al final el proceso de fabricación de un fármaco siempre lleva unas fases in vitro, luego unas pruebas en animales, en bacterias, en animales, en mamíferos, luego en primates y luego en humanos, ¿no? Distintas fases. Que a nosotros las noticias sensacionalistas que nos han dicho de que se ha interrumpido la vacuna, bueno, que se interrumpa la vacuna porque ha dado un efecto secundario, nos debería alegrar. Significa que los protocolos se cumplen, que se va a garantizar la calidad para que no haya efectos secundarios de la población que sea la que pruebe la vacuna y después para todo el mundo sea la vacuna en general. Y deberíamos alegrarnos, ¿eh?
Sí, pot ser un bon
termòmetre. Todo se sigue haciendo bien.
Molt bé. I amb aquesta reflexió mos quedam amb aquesta estona de xerrant tu, Antonio i José, com sempre, molt agraïts. Mos tornem a sentir la setmana que ve. Vinga, una abraçada.
Fins aviat.
Una abraçada.
Adéu.
El pròxim dia. Adéu.
Arsal i Bosch, Vitamina 3.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A Eivissa i Formentera escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
One kiss is all it takes, falling in love with me.
començat les escoles, hi ha moltes normes, hi ha molta higiene, mesures de separació, mascaretes, etc. Però hem de recordar quatre punts bàsics, en Covid o sense Covid. La higiene, el descans, l'alimentació i la gestió del mòbil. Sobretot si xerram d'estudiants, adolescents i dels més joves.
Quins són els teus hàbits saludables?
I d'un bon hàbit saludable és la higiene. Pensant en els més grans, hem fet tres preguntes a la doctora Rosa Taverner, dermatòloga a Sant Llàtzer. La primera és quins canvis se produeixen a la pubertat que provoquen un augment o un canvi de l'olor corporal.
Mireu, tenim en el nostre cos dos tipus de glàndules sudorípares, val? Les glàndules acrines, que estan distribuïdes per tot el cos i que funcionen sempre, i les glàndules que se'n diuen apocrines, que són molt menys nombroses i que estan localitzades sobretot a les aixelles, a les ingles, en els conductes auditius, etc. Aquestes glàndules apocrines són les que s'activen a partir de la pubertat, a partir d'estímuls hormonals, i per això a partir d'aquesta edat és quan comencen a vegades els problemes dels olors, perquè la suor dels nins petits normalment no fa mal olor, no? L'olor s'ha de dir també de la suor que se produeix no per la mateixa suor, que ja dic que no fa cap mal olor, sinó per la fermentació d'alguns components de la suor a partir de bacteris que viuen a la nostra pell i que aquestes glàndules que comencen a funcionar a partir de la pubertat són les que produeixen aquesta reacció química que pot provocar aquests olors desagradables.
Ara que comencen les classes, doctora, quines són les normes d'higiene bàsiques?
Bé, les normes d'higiene bàsica, ara que comencen les classes, s'ha de dir que haurien de ser les mateixes fora classes, no? No hauria d'haver diferència. És vera que s'acúmul de persones, de moltes persones, de dins d'un recinte relativament petit, fa que potser sí que sigui recomanable estremar aquesta higiene, que bàsicament amb una dutxa diària això s'hauria de resoldre, i amb una dutxa després de fer esport, hidratant molt bé la pell per recuperar aquest mant hidrolipídic que mos protegeix la pell.
I mos recomanaria o recomanaria algun tipus de desodorant?
Un desodorant el que fa és neutralitzar el mal olor gràcies a la presència de substàncies antibacterianes en la seva composició, i aleshores amb inhibir aquestes bacteris fa que la suor ja no faci aquest mal olor. La majoria de desodorants que trobem en els supermercats són d'aquest estil, no? Si ja tenim un problema, a més d'excés de sudoració, que és una cosa que se diu hiperhidrosi, aleshores aquí el millor és més interessant utilitzar un antitranspirant. Un antitranspirant, a més, el que fa o el que intenta fer és controlar i reduir la producció i la alliberació de sudor de suor a la pell, de manera que fa un efecte més intens en aquest sentit. En funció del problema que tinguem, serà recomanable emprar una cosa o l'altra. El que passa és que els antitranspirants, a vegades, com que poden dur sals d'alumini en la seva composició, no tothom les tolera, i a vegades hi ha gent que se li pot irritar la pell per mort d'això, i que s'ha de tenir en compte.
Més hàbits. Xerraven de higiene, han començat així, però n'hi ha més. Dormir i berenar bé, descans i alimentació. D'això volem xerrar amb el doctor Jaume Orfila Timoner, que és cap de secció de Medicina Interna a l'Hospital de Son Espases. Benvingut a Vitamina 3, doctor.
Molt bones tardes.
Gràcies per ser amb nosaltres. Els professors diuen el primer dia de curs, i mos ho diuen els pares i els hi diuen als nens, que venguin berenats a escola, que hi ha nins, però sobretot nines, que s'amaretgen i que s'acuben. Què li passa al nostre cos i en aquests cossos adolescents si no s'alimenten bé?
Bueno, la forma més natural de començar un dia és amb alimentació energètica, i és lògic que les persones que comencin una activitat i no hagin ingerit una quantitat mínima de calories i d'aliments energetitzants, doncs tinguin una certa tendència a hipoglucèmia, no molt severa, però sí sintomàtica, no? Per tant, sí, és bo xiquetser i anar ja berenats a l'escola.
Uh-huh. Per això diuen, idò, que es berenar el matí és la menjada més important del dia, entenc.
Efectivament. Uh-huh. És com han de començar el dia, és un berenar bastant intens, però que és la nostra cultura, li costa introduir-ho.
Sí, sí, sobretot costa quan t'aixeques, que tens son i dius, és que, no sé, se me tanca l'estómac, no? No m'hi cap res en aquest moment, no?
Efectivament, de forma natural no surt i és bo educar-nos amb aquest hàbit.
Molt bé, i és descans, perquè també diuen els professors, per favor, arribeu descansats, les escoles comencen prest, hi ha nens que les 8 menys quart ja han d'estar asseguts a taula. Què entenem per descansar bé?
Bueno, realment un cos que descanses aquí quan s'aixeca se sent d'una forma, se sent confortable, no? Cada persona té un hàbit distint. El que passa és que estem veient en els darrers anys que la gent se'n vagi molt tard, no guarda unes mínimes hores necessàries bàsiques com poden ser fins a certa edat, entre 8 i 10 hores, i clar, el cos no ha tingut la capacitat suficient com per regenerar-se. I començar el dia cansat vol dir estar desconcentrat, estar que el cos no agafa les informacions del dia, i després pot entrar en un cercle viciós que realment una cosa tan natural com és el dormir bé pot, a certes persones que ho duen d'una forma molt transcendent, doncs inclús quasi ser un hàbit que pugui dur hasta en el fracàs escolar.
Clar, és que justament diu natural, però que costa, com costa de molt, en el final adquirir un hàbit saludable és dificilíssim.
Sí, sí, i més perquè avui en dia tenim moltes facilitats per entretenir-nos, no? I hi ha gent que va al llit, molt tard i de matí no dormir lo suficient.
Idò, vostè ha introduït aquest fracàs escolar realment, o sigui, algo tan senzill com anar a dormir prest, com descansar, per aixecar-se prest i poder anar a escola descansat, adquirir aquest hàbit que és tan complicat a vegades, si no, bueno, pot ser es limita entre el fracàs escolar o no, no?
Sí, perquè hi ha molta diferència en començar un dia relaxat, havent descansat, i quan reps més quantitat d'informació que el cervell ha de sedimentar i ha de consolidar, i potser representa la dinàmica de l'escola de tot el dia, però aquelles persones ja es posen nervioses i comencen a veure que no s'han integrat com els altres, i un altre, hi ha algú tan senzill com pot representar ben a descansat, pot fer que persones perdin un poc el fil de l'escola.
Idò, amb les seves paraules mos queden, doctor Jaume Orfila, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta en nosaltres a Vitamina 3.
A vostès.
Gràcies. I en aquest moment donem la benvinguda també a Vitamina 3 a Rebeca Gutiérrez. Ella és infermera de la planta de traumatologia de l'Hospital Mateu Orfila. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola, bones tardes.
Com estàs? I membre del grup que organitza els tallers Nou Escampis.
Sí, sí, sí. Ara hem començat la campanya amb els instituts i escoles, però el grup de Nou Escampis va començar amb les xerrades a la població en general aquest estiu a Menorca. Van començar amb una xerrada en el Consell i es va oferir a la resta d'ajuntaments.
Nou Escampis, que és una campanya per ensenyar als nens que això, que alerten els virus, no? Ara que estem a dins d'aquest context de la Covid encara té més sentit que mai, però també podem xerrar d'altres, des d'un constipat a una grip, no? Sí. Malalties infeccioses, això, que se'n van per l'aire o per la mala higiene de mans, sí, sí, o del lloc en el que estem, i que els nens en el final han de ser conscients d'això i d'aquí aquests tallers, no?, que heu començat ara.
Sí, exacte. Els tallers consisteixen en explicar les mesures de prevenció de les malalties infeccioses en general. Uh-huh. Aprofitem tot el que estem vivint ara amb aquesta pandèmia de la Covid, però consisteix en aplicar aquestes mesures i tenir un hàbit, crear un hàbit per la vida en general, no només ara.
Clar. Ara xerrar amb el doctor també d'aquests hàbits de dormir bé, d'alimentar-nos bé, no? Però que difícil és, que fàcil pareix i que difícil és,
Sí, però en realitat, o sigui, crear aquests hàbits ens servirà per tota la vida i són hàbits molt bàsics, no? Per exemple, deia el doctor, dormir bé i poder descansar, s'acompanya el nutricionista a menjar bé, sí, que són coses molt bàsiques. Nosaltres el que expliquem bàsicament és rentar-se les mans, no? Perquè nosaltres som un grup d'higiene de mans de l'hospital que hem canviat la metodologia de treball i el client, diguéssim, per aquest tema de la Covid, però en realitat nosaltres el que expliquem, una de les mesures bàsiques és rentar-se les mans i rentar-se-les bé, uh-huh. i quan, no? I que entenguin què és el que han de fer i per què, uh-huh. que és la manera d'aprendre, no? Uh-huh. De crear aquest hàbit.
Rebeca, heu començat a l'Institut Josep Miquel Guàrdia de Leió, has començat uh-huh. tu en aquest institut. Quines són les preguntes que més fan els estudiants o que més se repeteixen? Què és el que més, això, en què tenen curiositat?
Tenen curiositat en coses de la vida diària, és a dir, si tengo que ir en bici, me tengo que poner la mascarilla, són coses molt bàsiques. Saben moltes coses, també, ¿vale? Saben uh-huh. com posar-se i llevar-se una mascareta, saben moltes coses, reben moltíssima informació. I una altra cosa que sí que estem fent és xerrar de les emocions, perquè sí que tota aquesta estona, aquests mesos, ens han dit de prohibicions, normes que s'han de fer, i hem deixat una mica de banda les emocions, tant als joves, adolescents, petits i grans, totes aquestes emocions que hem tingut durant el confinament. I ara, no? Aquesta, pues, no saber què passarà, què no passarà, tot això també ho xerrem. Em sembla que és una cosa que és el que toca, també. Uh-huh. Posar en comú, no?, que el que hem sentit, no només ho hem sentit nosaltres, sinó gairebé tothom.
Uh-huh. Sí, i que els nens tinguin la possibilitat també de xerrar com se senten, no? Perquè no només són normes sanitàries, no?
Exacte, sí, sí, uh-huh. sí, sí, sobretot això, no viure això com totes són prohibicions, no?
Exacte. Molt bé, Rebeca, i enhorabona també per aquesta iniciativa que ara, la setmana que ve, que teniu previst seguir, no?
Continuar amb institut i ara començarem amb infantil i primària, uh-huh. que també fa moltes ganes,
sí,
amb els petitois.
Jo crec que les preguntes d'infantil encara seran
sí,
millors.
Sí, amb infantil el que fem és utilitzem un conte, sí. i a través del conte expliquem les mesures bàsiques uh-huh. per ells, no? Uh-huh. I amb els que són una mica més grans, doncs ja podem xerrar i debatre. És més que una xerrada, és un taller i debatre més. A veure què saben, què no saben, dubtes.
Molt bé. Educació per la salut, que és el que necessitem des de ben petit.
Sí, doncs. Des de ben petit, sí. Molt bé. I aquest crec que és una assignatura pendent.
Beníssim. Rebeca Gutiérrez, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta. Gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
I ara, donant-se benvinguda a Mònica Germ, benvinguda a Vitamina 3.
Hola,
Mònica.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu. Qualsevol cosa, si has de partir o res, mos ho dius, eh?
Sí, que no,
estem en directe, però el primer és el primer. La Mònica és presidenta del COIBA, del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears a Eivissa, i també és la coordinadora del projecte EduCovid a Eivissa. En què consisteix aquest projecte? Perquè ara que han començat les escoles, superimportant la informació, la transmissió d'informació, i a Eivissa heu posat en marxa aquest EduCovid.
Bueno, estem iniciant l'EduCovid. Realment, sí. nosaltres el que sí que hem tingut en marxa, que té a veure amb el Covid, sí. és que hem fet la formació en alerta escolar uh-huh. a tot el professorat, uh-huh. ¿vale? A tot el professorat que tenim d'instituts, d'escoletes, uh-huh. de centres de primària i d'educació especial. Hem fet la formació en alerta escolar i en aquesta formació d'alerta escolar hem inclòs uh-huh. un tema de Covid, on hem uh-huh. parlat de tots els procediments que s'han publicat ja al BOIP en l'annexe que tu i de com han d'anar actuant.
Uh-huh. Exacte, ara xerrem amb la Rebeca d'aquests tallers que també s'estan duent a terme a Menorca, no? de nou escampis, uh-huh. xerrant d'aquests tallers per conscienciar de les malalties infeccioses, i en aquesta formació d'alerta escolar, en què ha estat el principal, sobretot?
Nosaltres el que hem fet és dividir el taller explicant. Primer, el que hem fet és explicar quin és aquest protocol que uh-huh. està publicat, el protocol d'atenció als joves i infants que s'han escolaritzat a les Illes Balears amb patologia crònica. Hem explicat uh-huh. tota la documentació que hem de tenir. Després hem parlat de, bueno, que són els accidents habituals que poden tenir als centres escolars i com han d'actuar, i d'aquestes 5 patologies que entren dins d'alerta escolar, com uh-huh. han d'actuar. Que sí que aquestes 5 patologies uh-huh. són 5 patologies que precisaran d'una atenció ràpida per part del professorat. Uh-huh. I ells tenen tot un pla d'actuació i tenim un consentiment informat per formar-los, i hem fet aquesta formació. I després uh-huh. el tema, diria, estrella aquest any, no? Perquè sí. és el tema més novedós, no? i que ha estat una mica... a tots els temes altres que hem tocat, ha estat el tema Covid i com dura aquest tema uh-huh. als centres escolars, que sí que l'hem ficat dins del tema que és de formació de Coreduca Salut de l'estat escolar.
És a dir, és final que hi hagi efectivament formació per la salut. Quan xerrem de coordinació entre conselleries, no? Quan no podem deixar de pensar que dins d'aquest àmbit d'educació ara mateix hi ha l'àmbit sanitari a l'ordre del dia, no? Importantíssim. Importantíssima.
Sí, ha estat molt important. Hem fet una gran col·laboració, la Conselleria d'Educació, la delegada territorial, amb Marga i amb mi coordinant. Jo soc la coordinadora de l'alerta escolar aquí, del Coreduca Salut, a part de gestora de casos de pediatria.
Exacte.
I clar, ha estat molt important aquesta coordinació, perquè el coordinar-nos, això ha suposat que tenim al professorat, hem oferit aquesta formació a tot el professorat, que són uns 2.200 docents. Entonces, hem oferit aquesta formació a tothom, a més, juntament amb Coreduca Salut a Balears, el que hem fet és oferir també aquesta formació via online. Vam tenir una formació via online, a part d'esta que hem fet presencial. Però aquesta presencial ens ha permès un poc que ells ens diguin els seus dubtes, puguen entrar en contacte amb nosaltres, tinguin els referents dels seus centres de salut, perquè hem intentat que les infermeres referents dels centres de salut dependents d'aquests centres escolars siguen els que estiguen el dia que ells anaven. Entonces, bueno, ha fet una presa de contacte, no?, de ficar-nos cara i de poder estar allí per resoldre aquests dubtes que tenen a nivell de salut i en concret de la Covid aquest any.
Jo deia en el començament del programa que teníem que d'alguna manera tot el que ens estava passant s'escriuria, no?, la història. M'imagino que vosaltres també tindreu moltes històries per escriure.
Sí, tenim moltes, perquè clar, això és una història contínua, no? Cada dia aprenem uns dels altres i és molt important. Aquest aprenentatge i el fet de que estem tots coordinats, no? I demanar a tota la població que m'està escoltant pues, una mica de conscienciació, de complir la normativa, de tot el que els deim, que no és una qüestió, no? De ser pesats i estar damunt d'ells, simplement és per previndre, pues, bueno, que la gent es contagi, que pugui estar malament, de que estem tots informats, que fem tots els protocols també perquè els seus fills estiguin ben atesos als centres escolars. Aquest ha estat el nostre objectiu des de l'àrea de salut.
Molt bé, Mònica Llernidó, gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Una abraçada. Adéu.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Sono Margarita. Quan va començar no venir amb manual, jo era molt petita i ja vaig venir des del primer programa i aquí he après el que és tenir una gran família, tant amb les bones com amb les dolentes, i que els cas dels vikings no duien banyes.
Som la Sara. Tinc 6 anys i fa molt poc que vinc a no venir amb manual. I el que més m'agrada és que l'Antoni és tècnic, posi efectes d'endioc.
No venim amb manual. Amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
No sé si és cert allò de que la música amansa les feres. Sí, vos puc assegurar que la música ens ajudarà a viure millor aquesta època de temps convulsos. Per això, cada diumenge a les 10 del vespre tenim una cita aquí, a IB3 Ràdio, amb els grans compositors de totes les èpoques. La Ruta d'Orfeu, un programa per tots els amants de la música clàssica. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric. Diumenge a les 10 del vespre. Es formació.
Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte.
Miquel Àngel, és que xerrem de telèfonos.
Hombre, és una gran cançó, és una gran cançó. Jo estava aquí mig concentrat i cantant mascarilla de dins.
Exacte, i des que hem de xerrar de telèfons i per això hem convidat a Ainhoa Soleaga, que és pedagoga, és terapeuta i formadora de docents, de l'ús del telèfon mòbil, sobretot entre els adolescents, aquests que comencen ja el telèfon. Mare meva, Ainhoa, benvinguda a Vitamina 3.
Hola, bona tarda.
Bones tardes. T'han dit molt d'això de menjar, no sé què fer amb el meu fill, per treure-li el telèfon, diguen què han de fer, com ho he de fer. En el final, la responsabilitat dels pares és total, Ainhoa.
Sí, bueno, a mí me gusta siempre ir al origen. Mm. A veces tiramos muchas pelotas fuera y ahora parece que nos escandalizamos con que los niños, de hecho, desde edades muy tempranas, quieran tener el teléfono enseguida, ¿no? Y es que los padres somos el modelo válido para la vida. Entonces, pues ahora lo que abunda son adultos con las cabezas gachas, ¿no? Uh-huh. Mirando una pantalla, un dispositivo. Entonces, claro, pues normal que los niños y los adolescentes pues también quieran tener un teléfono. A todo esto se añade que en la etapa de en la juventud, pues es una etapa en la que se necesita y mucho hablar con los iguales. Uh-huh. Entonces, ahora el medio para hablar con los iguales, pues no siempre es estar en la calle y hablar uh-huh. directamente, sino que pues utilizan los dispositivos, ¿no?
Han canviat,
y las redes sociales.
Han canviat les regles de joc i la manera que tenim de comunicar-nos. Jo recordo d'adolescent xerrades desfixa, una cosa que està desapareguent, i sentir... Sí, 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 però sentim un pare i un mare dir voleu penjar telèfon? No recordeu d'això, no? És que tenim una edat. Però semblen escenaris molt semblants, però el telèfon està ubicat a un lloc físic de la casa i no el duien damunt.
Clar, jo sí que haría como una reflexión de poder diferenciar con nuestros hijos cuáles son los momentos de necesidad del teléfono, cuáles son los momentos de ocio a través del teléfono y cuáles son diferenciar entre los deseos y los caprichos, ¿no? Uh-huh. También ocurre que ya desde la juventud, cada vez más jóvenes, por H o por B, muchas veces se intentan comparar con los adultos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, es que tú te compras todo lo que quieres y yo no puedo. O tú tienes el teléfono, todo lo que tú quieres y a mí no me dejas, ¿no? Entonces, por un lado, yo siempre digo que aquí es importante poner un límite de que un niño no tiene que traspasar ese lugar en el que es muy violento compararse con un adulto, sí. Porque las responsabilidades y los compromisos no son las mismas.
Claro.
Y por otro lado, también pues invitaría a reflexionar a los adultos, a sentarse y decir, bueno, yo trabajo a través del teléfono X, ¿no? Y otra cosa es que nuestro tiempo de ocio, también el adulto, esté haciendo ocio con el teléfono. Entonces, sentarse con los niños a hacer pactos de responsabilidades y compromisos, tanto de tareas de casa como de uso del móvil. Bueno, pues el móvil se necesita porque al salir de la extraescolar quiero poder ir a... O sea, quiero que me puedas llamar, ¿no? Y luego tener ocio a través del móvil tanto tiempo o a tales horas, pero los domingos cuando comemos en familia, móviles no. Pero para ti ni para nosotros.
Uh-huh. Una negociación.
Molt bé. Idò, Ainhoa, mos quedàvem amb les teves paraules també, amb aquest pacte, amb aquestes reflexions, perquè començàvem aquesta segona part de Vitamina 3 xerrant d'aquests hàbits saludables també ara que comença l'escola, aquests hàbits d'higiene, aquest descans, aquest anar berenat, alimentat a escola i aquesta gestió del telèfon mòbil tan important a les cases amb adolescents. Ainhoa, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta.
A vosaltres, per comptar amb mi.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.
On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
Avui les vitamines parlen de vitamines, en concret de la D, la C i la B12. Hem entrevistat Sebastià Galmés, investigador i doctor en nutrigenòmica i nutrició personalitzada, que acaba de publicar un article científic a la prestigiosa Nutrients. L'estudi explica que, a banda de la disposició genètica, hi ha 10 nutrients essencials que ajuden al bon funcionament del sistema immunitari per lluitar contra la Covid-19 a través de l'alimentació i que, precisament, els països amb una ingesta deficitària d'aquests nutrients són els qui més han patit la crisi sanitària. De tots els aliments, cal posar atenció i controlar ingesta de sa D, sa C i sa B12, però també d'esferro, directament relacionat amb indicadors d'incidència o mortalitat de la Covid-19. Amb l'ajuda de la nutricionista Marta Alonso hem pogut posar fil a l'agulla i també una mica, un ratjolí de vinagre, unes llenties, i fil a l'agulla, com dèiem, en els aliments necessaris per reforçar el sistema immunitari i aguantar bé aquesta segona onada de virus. Hem parlat d'olors, d'higiene, teixits desodorants amb la doctora Rosa Taverner en un especial d'hàbits saludables, i hem parlat de son i salut per anar bé a escola amb el doctor Jaume Orfila Timoner, cap de secció de Medicina Interna de l'Hospital Son Espases. Hem parlat de tallers de conscienciació de malalties infeccioses i de com poden donar resposta en aquests dubtes i consultes sobre coronavirus des de les Pitiüses. I avui, que el mòbil és omnipresent i que els nostres fills arrenquen un nou curs escolar després de tants mesos de socialitzar a través de pantalles, arriba l'hora de desferrar-se una mica d'aquesta pantalla i encarar a les persones. Hem parlat amb Ainhoa Ansoleaga, que és pedagoga i formadora de docents, i mos n'ha fet 5 cèntims de com fer aquesta transició. I la cloenda d'aquesta setmana, per no repetir allò de les mans netes, la distància de seguretat i la màscara, que no mascareta, amb la que, per cert, si mos heu sentit una mica diferents és perquè fem el programa amb ella posada, que millor que fer-ho amb una cloenda de salut i, més que mai, bons aliments. Fins la setmana que ve.